Les dues.
Amb Aurora Rodríguez.
Salut avisa del risc molt alt que hi ha a la cinquantena de poblacions on vol aplicar el toc de queda. El govern està a l'espera de la decisió del Tribunal Superior de Justícia sobre la nova proposta que va presentar ahir. Això després que dijous la mesura s'aixequés gairebé a tot el país perquè el Tribunal no va veure bé la justificació que en feia el govern. 48 hores després, Salut n'ha parlat per primera vegada. Està la secretària general de Salut, Carmen Cabezas, a RAC1. Alerta que el toc de queda és necessari per frenar la pandèmia en el moment actual i espera que dilluns els jutges l'acceptin. Mentrestant, la nit passada, el primer divendres sense toc de queda a gairebé tot el país, s'han repetit les aglomeracions al carrer i només a Barcelona la policia ha desallotjat 6.000 persones. Tot plegat mentre continuem molt pendents de l'Afganistan. Aquesta tarda arribarà a Madrid un tercer avió amb evacuats del govern espanyol i fa uns minuts que Pedro Sánchez està lluint el suport dels màxims dirigents europeus per fer d'Espanya la porta d'entrada a Europa dels refugiats afganesos. De seguida anem en directe a Torrejón de Ardoz. Abans, els esports. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia, Aurora.
Aquest vespre el Barça juga el segon partit de Lliga.
A les 10, des d'una hora abans a la sintonia de RAC1, els de Ronald Koeman visiten l'Atlètic Club a Sant Mamés amb l'objectiu de reafirmar les bones sensacions de l'estrena al Camp Nou contra la Real Societat ara fa una setmana. Tant és així que el tècnic neerlandès s'endú els mateixos convocats i, de fet, fa una estona aterratge a Bilbao. Avui també juga l'Espanyol contra el Villarreal en l'estrena a casa davant el seu públic per primera vegada abans de la pandèmia.
A RAC1, 14:15. A les dues, les notícies en 15 minuts.
Salut justifica el nou toc de queda perquè la majoria de ciutats estan en risc molt alt de contagi. ...48 hores després que el Tribunal Superior de Justícia tombés el confinament nocturn que el govern volia aplicar a la majoria de municipis del país, el Departament de Salut ha defensat per primera vegada els criteris per demanar aquesta mesura tan restrictiva. Ho ha fet la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. El Via Lliure de RAC1 ha explicat que rebaixar a 125 casos per cada 100.000 habitants, el barem per aplicar el toc de queda, és el que exigeix la situació epidemiològica. El TSJ, però, ho va tombar dijous i ahir el govern va fer una nova proposta que preveu aplicar aquest confinament a les poblacions de més de 20.000 habitants amb alta incidència de casos. Cabezas espera que la justícia ho accepti perquè el risc de contagi, diu, és molt alt.
Els municipis de més de 20.000 habitants és on aquesta interacció social pot ser fer-se d'una manera més fàcil i per això hem insistit en aquest tema. En la xifra de 125 és la xifra que a nivell estatal es defineix com de risc molt alt i per tant hem posat aquest nivell.
És un avís que Cabezas fa mentre espera la decisió dels jutges que no s'hi posaran fins dilluns. Si el govern, en aquest segon intent, aconsegueix el vistiplau de la justícia, el toc de queda tornaria a una cinquantena de ciutats de més de 20.000 habitants amb aquesta alta incidència de casos i, per tant, també hi haurien les quatre capitals de demarcació. De moment, però, aquest cap de setmana només 19 poblacions tenen confinament nocturn i això s'ha traduït en una nit de concentració de persones al carrer, saltant-se altres mesures que estan totalment vigents, com l'ús de la mascareta o bé la limitació de 10 persones en les trobades socials. D'aquesta manera també ha tornat una imatge repetida aquest estiu a Barcelona, la de places i platges plenes durant la nit. Aquesta nit els Mossos i la Guàrdia Urbana han desallotjat unes 6.000 persones a la ciutat. Els han fet marxar d'espais clàssics de fer botellón, com a la plaça del Magba, però també de les platges, on hi havia una gran majoria, i de Gràcia, on hi va haver la nit grossa de la festa major. I va ser el Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia. Centenars de joves, la majoria sense mascareta, sense guardar la distància de seguretat i fent botellón, han omplert aquesta matinada els carrers del barri de Gràcia. Allà on hi havia música, improvisada en qualsevol mena d'enginy, hi havia gent. La ingesta excessiva d'alcohol ha provocat algun incident. La majoria de joves asseguren que estan vacunats i tots tenen ganes de festa.
Aquella fiesta en el barrio, no lo veo mal, lo veo mejor que nunca. La gente se lo está pasando bien, hacía mucho que la gente joven no se lo estaba pasando bien.
Es trobava a faltar realment la festa i és un moment per teixir xarxa en el barri.
La Guàrdia Urbana ha treballat tota la matinada per poder anar fent fora a les persones que feien botellón. Una tasca complicada perquè es desallotjava una plaça i de seguit s'omplia encara més una altra.
Són imatges de festa al carrer que recorden les de la Revetlla de Sant Joan, marcat en la memòria com l'origen de la cinquena onada. De moment, però, els contagis es mantenen a la línia dels últims dies i la pressió als hospitals continua baixant molt lentament. En les últimes 24 hores, Salut ha confirmat 1.594 casos nous, s'han notificat 31 morts. El nombre d'ingressats s'ha reduït en 157 pacients, ara el total és de 1.369 ingressats. A les UCIs, la xifra de pacients es va allunyant dels 500, ara són 475, 7 menys que en el balanç d'ahir. Pel que fa als indicadors epidemiològics, tots continuen millorant amb l'excepció de la velocitat de contagi, l'R, que puja una dècima i ara està al 0,81. La resta van baixant, el risc de rebrot fins als 246 punts i la incidència acumulada 14 dies fins als 322 casos per cada 100.000 habitants. És una millora lenta dels indicadors, com també va a poc la vacunació. La frenada de l'agost encara es nota i els percentatges de vacunats apenes varien. Ahir es van posar 46.000 dosis, la majoria segones, de manera que ara hi ha poc més d'un 63% de la població totalment immunitzada. La xifra, per tant, encara està lluny del 70% que es va marcar inicialment per assolir la immunitat de grup, una fita que ha quedat en no res per culpa de la variant Delta, que és molt més contagiosa que les anteriors. Per això, la secretària de Salut Pública dubta, fins i tot, que mai s'acabi aconseguint.
Immunitat de grup, pues, és difícil dir que si es podrà assolir o no, però sí assolirem una major protecció per tota la població. Lo podrem assolir? Doncs tenim unes cobertures altíssimes per sobre d'unes determinades edats. El que hem d'assolir és que totes les persones que estiguin en edat de vacunar-se, totes les persones per sobre de 12 anys, es vacunin.
La variant Delta ha fet canviar tots els plans i també fa pensar al Departament de Salut que per al proper curs escolar poques coses podran canviar, tot i la vacunació. Això sí, espera que en les properes setmanes continuarà avançant la vacunació entre els més joves. Dels que van a escola, els d'entre 12 i 15 anys, ja hi ha un 46,6% que han rebut la primera dosi i de 16 a 19 són el 66%. Cabezas explica que tots els que estaven motivats a vacunar-se ja ho han fet i fa de nou una crida als que no tenen pressa.
De fet, nosaltres hem tingut tots els centres de vacunació de tot a la geografia de Catalunya oberts tot aquest mes d'agost i amb moltíssima capacitat de posar vacunes, en una oferta que ha excedit molt la demanda real que hem tingut. I, bueno, encara no ha acabat el mes d'agost, per tant, jo, la meva crida és que aprofitem el que ens queda d'agost. El millor moment per vacunar-se és ara.
I és que encara hi ha franges de vacunació que no acaben d'arrencar, com la d'entre 20 i 35 anys, on 4 de cada 10 joves encara no s'han vacunat. Segons els experts, aquesta xifra es deu, en part, a que la campanya de vacunació s'ha comunicat per un canal que aquest públic no consumeix. Sandra Sotillo.
Per això proposen que l'estratègia passi per fer servir xarxes socials com TikTok o figures com els influencers per fer créixer la vacunació entre els joves. Ho ha explicat a RAC1 el coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi de Psicologia de Catalunya, Roger Vallescà.
I sobretot fent servir també el que avui dia s'anomena els influencers, és a dir, aquells referents de la gent jove dels quals hem de fer ús també. Si no, caiem una miqueta en aquesta figura excessivament paternalista de que l'adult, no, li diuen al noi el que ha de fer i el que no ha de fer, no? I en aquí de vegades hem de buscar un llenguatge que sigui molt més proper i amb referents que siguin també molt més propers a ells.
Segons Vallescà, també hi té a veure que els joves són un col·lectiu que de per si té una percepció del risc molt menor i que durant la pandèmia s'han sentit apartats i estigmatitzats per la presa de decisions.
I sobre l'Afganistan, a aquesta hora centrem l'atenció a Madrid, on Pedro Sánchez ha rebut el suport dels mandataris europeus per la iniciativa de convertir Espanya en la porta d'entrada a Europa de tots els refugiats afganesos. El president espanyol ha visitat les instal·lacions de Torrejón de Ardoz, acompanyat de la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i el president del Consell, Charles Michel, tot plegat poc abans que aterri a la base el tercer avió espanyol amb un centenar més d'evacuats procedents de l'Afganistan. Última hora des de Torrejón de Ardoz. Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. Sí, els tres mandataris han arribat poc després de les 12 i han estat visitant les instal·lacions que acullen les persones evacuades des de Kabul. Actualment hi ha uns 200 refugiats, però la capacitat d'aquesta base és de per unes 800 persones. Pedro Sánchez treu pit d'aquesta iniciativa.
España cree en que ahora mismo estamos reivindicando lo mejor de la Unión Europea, los mejores valores y principios de la Unión Europea. La unidad y la solidaridad, la unidad entre todos los Estados miembros para dar una respuesta unánime, conjunta a los desafíos comunes que tenemos, con el liderazgo de las instituciones comunitarias, el Consejo, la Comisión, el Alto Representante, y también la solidaridad. Solidaridad con aquellos que están sufriendo y en especial con aquellos que tenemos un compromiso.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, diu que és prioritària la coordinació.
Esto se puede sentir hoy y ahora, aquí, en un momento de necesidad. España ha mostrado su humanidad y además ha demostrado su gran sentido de la solidaridad. España es un ejemplo precisamente de lo que es el alma de Europa en su mejor expresión.
Sánchez ha explicat que alguns dels refugiats que ja han arribat aquí a Torrejón ja s'han traslladat a altres països europeus, com ara Dinamarca o els països bàltics.
Això és l'última hora des de Torrejón de Ardoz. Mentrestant, a l'Afganistan la situació continua sent dramàtica. Milers de persones que intenten accedir a l'aeroport de Kabul per ser evacuats, però que s'han de quedar a les portes custodiades pels soldats americans. Per altra banda, hi ha molts afganesos que és que ni tan sols poden arribar-hi a aquest aeroport i segueixen amagats per por a que els siguin interceptats. És el cas de l'Ahmed, un exalt càrrec del govern afganès, i ens ha explicat al Via Lliure de RAC1 quina és la seva situació.
Per ser honest, no he vist res sospitós, però miro les notícies i segueixo les xarxes socials i veig que els talibans estan buscant persones que treballaven pel govern afganès. Es vengen de gent amb què havien tingut problemes personals, que havien ocupat càrrecs governamentals o que havien treballat per les potències internacionals. Això és el que em fa estar extremadament preocupat pel que pugui passar.
A tot això, els talibans ja estan movent fitxa per formar un nou govern a l'Afganistan. Avui ha arribat a Kabul Abdul Ghani Baradar, cofundador dels talibans i el nom que més ha sonat com a el nou líder del país. Qui ha qüestionat la victòria dels talibans al país és l'Estat Islàmic, que acusa els Estats Units de permetre la caiguda de Kabul i facilitar el canvi de govern. Segons ha comunicat l'organització jihadista en un mitjà propi, la situació a l'Afganistan és el resultat d'una col·laboració directa, diuen, entre talibans i americans. Aquí la política es continua movent entre les anades i vingudes entre els socis de govern i els suports que tenen al Parlament. Pere Aragonès diu avui en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies que només es planteja aprovar els pressupostos de l'any que ve amb el suport de la CUP. Descarta, per tant, pactar-los amb el PSC. Diu que seria, no seria coherent.
Jo no contemplo cap altre escenari que no sigui que els pressupostos que apliquen l'acord d'investidura tinguin el suport dels que van votar-me la investidura. No contemplo cap altre escenari. No imagino el PSC votant uns pressupostos que apliquen l'acord meu amb la CUP.
Ara bé, l'acord amb la CUP no passa pel millor moment, almenys això és el que fa pensar els missatges que llancen des de les files copaires. Europa Press, la diputada Laia Estrada, avisa que si no es busca el camí de la confrontació amb l'Estat, Esquerra i Junts ja poden anar buscant algú altre per pactar els comptes.
Podem votar en contra, evidentment. Que la CUP aprovi uns pressupostos significa que avala el govern de la Generalitat i que facilita que aquest pugui continuar amb la seva línia política. Si la línia política és una línia de confrontació amb l'Estat, de fer avançar el nostre procés d'independència, de respondre a les necessitats socials de la majoria de la població, doncs perfecte, allà hi serem. Si és perfecte, al contrari, nosaltres no volem que hi comptin i que es busquin uns altres socis.
Tot i aquesta falta d'acord, Aragonès preveu avançar en les negociacions durant el setembre i tenir-les tancades a l'octubre. Dues de les línies vermelles que hi posa la CUP són l'ampliació de l'aeroport del Prat i els Jocs Olímpics d'hivern als Pirineus. Aragonès els recorda que tots dos temes no formen part de l'acord d'investidura. I avui els Riders han sortit al carrer per denunciar la seva situació laboral. Aquest migdia s'han manifestat a la plaça Catalunya de Barcelona per queixar-se, en especial de les polítiques de Glovo, per saltar-se la nova llei Rider. Els repartidors afirmen que la nova legislació no s'està complint i en alguns casos fins i tot han empitjorat les seves condicions laborals, Anna Pujol.
I tot això una setmana després que la llei Rider entrés en vigor i que especifica convertir els falsos autònoms en empleats. Les companyies segueixen sense fer cas a la nova legislació. Els Riders de Glovo han explicat a RAC1 a línies generals, tot segueix igual i alguns fins i tot asseguren que cobren menys.
Tarifa, Glovo, muy abajo ahora. Antes para un kilómetro pagar más o menos 3 euros. Ahora para 3 kilómetros pagar 2,50, 2,20 euros.
Supongo que las tarifas han bajado por la demanda. Pues yo veo que hago lo mismo que todas las demás semanas.
Es lo mismo, en realidad es lo mismo. Me parece que sigue siendo la misma, lo mismo que planteaban.
Menos trabajo y pagan menos.
D'altra banda, l'advocada de drets laborals i penals, Andrea Cuosto, diu que es pot castigar les empreses que segueixin fent cas omís a la nova llei amb multes de fins a 10.000 euros.
Poden tenir sancions d'entre 3.126 i 10.000 euros per cada persona treballadora que no estigui donada d'alta, a més d'haver fet totes les cotitzacions per tot el període que està contractada aquesta persona, que està treballant aquesta persona retroactivament, amb fins i tot una penalització que pot arribar entre 100 i 150%.
I si les companyies continuessin sense complir...